benvinguts al quart Setè Sentit, un programa de ràdio on, com ja sabeu, el gran protagonista és el cinema. Des de les zones de Ràdio Falset, al 107.6 de la freqüència modulada, us saludem l'Aureli Villalbí. Hola, Aureli.
Hola.
I qui us parla? El Francesc Sabater.
Estem al desembre, però no estem congelats. Encara podem anar al cine. En aquesta època de l'any ens trobem grans estrenes comercials, amb alguna pel·lícula d'autor. Intentarem posar llum a la foscor.
Doncs anem a introduir el programa d'avui. Després d'aquesta salutació, toca fer-vos 5 cèntims del que tractarem en el programa d'aquest 24 de desembre. Encetarem, com sempre, amb una sèrie de notícies relacionades amb el món del cinema.
A la secció d'estrenes parlarem de Drive My Car, del director Ryusuke Hamaguchi, i de Suro, dirigida per Miquel Gurrea.
Avui celebrarem l'aniversari de L'amic americà, el 45è aniversari del director Wim Wenders, i el 40è aniversari de La cosa, dirigida pel John Carpenter.
Continuarem amb el concurs del Setè Sentit, on coneixerem el guanyador o guanyadora del tercer concurs i plantejarem el quart. Avui cal identificar el fragment d'un diàleg d'un film mític.
Veurem aquest film i aquest diàleg. I tancarem el programa amb un tema de la inoblidable banda sonora original d'una pel·lícula de ciència-ficció que enguany també fa anys, concretament 45. No tenim cap dubte que tots els oients coneixeu la pel·lícula i el tema musical. Tant és així que no l'han posat pel concurs. Notícies de cinema. Aureli, em sembla que ens portes una notícia que parla d'una pel·lícula de la que hem fet alguna reflexió al nostre programa.
Sí, una gran pel·lícula que l'hauríem de veure tots perquè fa afició. Parlo de Pacifiction, la pel·lícula d'Albert Serra, que ha sigut declarada millor pel·lícula del 2022 per la revista francesa Cahiers du Cinéma. També podem comentar els Premis del Cinema Europeu 2022, que es van donar a Reykjavik, la bonica ciutat capital d'Islàndia, el 10 de desembre. El premi a la millor pel·lícula va ser per Triangle of Sadness, del director suec Ruben Östlund, que també va guanyar la Palma d'Or a Cannes. La pel·lícula catalana Alcarràs no va guanyar cap premi. I el premi a la millor comèdia va ser per El buen patrón, de Fernando León. Vull recordar que a començaments d'any vam poder veure també tres pel·lícules molt interessants que, si no les heu vist, les hauríeu de recuperar, que són El poder del gos, de la Jane Campion, El callejón de las almas perdidas, de Guillermo del Toro, i La crònica francesa, de Wes Anderson. Per afegir també que us volia recordar que a la ciutat de l'Alguer, a la illa de Sardenya, el punt més oriental dels Països Catalans, trobem el cinema Miramare. Si aneu estos dies a l'Alguer, podreu veure Avatar 2 en 4K. I també El gran dia, una comèdia de l'italià Massimo Bernier. El cinema Miramare està situat al centre de l'Alguer, a la via Josué Carducci, número 1. És molt fàcil de trobar. Davant del mar i al costat de la torre de l'Esperó Reial.
Ens fa molt feliços que l'Acadèmia del Cinema Català hagi guardonat Jaume Figueres com amb el Premi Gaudí d'Honor 2023. Tots els amants del cinema coneixen Figueres com a director i presentador de l'històric programa Cinema 3 de TV3. L'Acadèmia destaca, entre d'altres facetes, que el Jaume ha contribuït com pocs a la generació de vocacions cinematogràfiques. Nosaltres, des del programa, en donem fe. Els 15è Premis Gaudí de Cinema se celebraran el proper 22 de gener de 2023. En aquesta edició, 25 són les categories que van a concurs. Alcarràs, de la Carla Simón, i Un any, una nit, de l'Isaac i la Cuesta, són les grans favorites d'aquests premis, amb 14 nominacions cadascuna. Per darrere se situa, ja n'hem parlat fa una estona, Pacifixion, de l'Albert Serra, amb 11 nominacions. Suro, del Miquel Gurrea, n'ha aconseguit 10, i Los renglones torcidos de Dios, de l'Oriol Paulo, 8.
Ja tenim algunes novetats del 2023. Comencem per Barbie, la pel·lícula que parla de la famosa nina, dirigida per la Greta Gerwig, i on la protagonista és la Margot Robbie, que no para des que va fer l'última pel·lícula de Tarantino. També Oppenheimer, de Christopher Nolan, amb els actors Emily Blunt i Matt Damon. El 30 de juny s'estrena Indiana Jones número 5, amb Harrison Ford. I el 20 de gener podrem veure Decision to Live, de Park Chan-wook, el gran director coreà. Una altra pel·lícula que veurem aquest any que ve és Almas en pena, de Inisherin, dirigida per Martin McDonagh, el director de Tres anuncis a les afores, amb Colin Farrell i la Brendan Gleeson. El 17 de febrer s'estrena Triangle of Sadness, que n'hem parlat abans, de Ruben Östlund, i una altra pel·lícula recomanable és El fill, de Florian Zeller, amb Hugh Jackman i la Laura Dern, la musa de David Lynch.
Aureli ens ha avançat algunes estrenes del 2023, però nosaltres encara respectem la nostra secció d'estrenes 2022 en aquest darrer programa d'enguany. I començo jo parlant-vos de Suro, del Miquel Gurrea. Enguany ha estat l'any del món rural. Comptem amb el Carràs i Asbestes, de les que han parlat al nostre programa. Aquest món rural com a idea del paradís perdut, un lloc on, en principi, es viu millor. Un lloc on es sobreviuen millor les pandèmies. Un paradís que al Carràs es veu amenaçat per plaques d'energia solar i a Asbestes l'amenaça són uns germans que esperaven amb candeletes la instal·lació d'aerogeneradors. Suro és l'òpera prima del director de Donosti, el Miquel Gurrea. Ens porta també a un món rural on fa cap una parella d'arquitectes de la capital que s'instal·la en una masia heretada per reprendre el negoci de les sureres. El Miquel Gurrea roda amb molta naturalitat el dia a dia de la parella. Cal destacar les magnífiques interpretacions del Pol López i de la Vicky Luengo. Unes interpretacions que brillen encara més quan apareixen els conflictes i les contradiccions, que ja portaven d'origen, però que en aquest nou entorn, més complex del que comptaven, s'aguditzaran i esclataran. Podríem parlar que la pel·lícula es desenvolupa en tres eixos: la crisi de la parella, les seves relacions de poder, el masclisme, el treball a l'entorn rural, els terminis de la lleva del suro, el canvi climàtic, l'amenaça dels incendis i les relacions laborals conflictives amb els equips de treballadors, uns d'autòctons, els altres immigrants, per tant, veiem tractada l'explotació i el racisme. Ja ho veieu, tots són temes de rabiosa actualitat a la nostra societat, ja sigui del món rural o del món urbà. Hi ha qui diu que Suro té virtuts i flaqueses pròpies d'una òpera prima. A mi, concretament, em va agradar. No tant com el Carràs i Asbestes, però recomano que la veieu. Ni que només sigui per complicitat amb les poques pel·lícules que roden en la nostra llengua, el català. El dia que vaig anar a veure Suro a l'Ocine de les Gavarres de Tarragona, aquesta pel·lícula que estem parlant era l'única de les 26 pel·lícules que es projectaven rodada en català.
La meva recomanació és Drive My Car. En japonès, Doraibu My Car. I en català, Condueix el meu cotxe, dirigida per Ryusuke Hamaguchi. Té una durada de 179 minuts. El guió està basat en tres relats curts de Haruki Murakami. La música és de Eiko Ishibashi. I la fotografia de Hidetoshi Shinomiya. Els protagonistes són Hidetoshi Nishijima, Toko Miura, que és la conductora del cotxe, i la Reika Kirishima, entre altres. La producció és de C&E Entertainment. És una pel·lícula delicada, transparent, amb plans llargs i molts silencis. Dos personatges perduts es troben mentre viatgen amb el Saab roig. La pel·lícula té dos parts diferenciades. el protagonista, Yusuke, actor i director de teatre, viu amb la seva dona. Cada vegada que practiquen sexe, ella li conta històries que improvisa i ell les escriu el dia següent i les grava en un casset. Als 40 minuts apareixen els títols de crèdit i comença una altra pel·lícula. El director es trasllada a Hiroshima per preparar una obra de teatre, el Tio Vania de Chekhov. Allí coneix la jove Masaki, que condueix el seu cotxe cada dia. Durant els viatges van parlant de la seva vida. L'amor, la pèrdua i el dol són els temes que centren la història. És difícil de parlar de la pel·lícula en poc temps. Té un estil de filmar lent, amb molts silencis carregats. A poc a poc descobrirem coses de les seves vides, que els han portat a on estan ara. L'assaig de l'obra teatral va avançant i la pel·lícula s'acaba deixant un final obert. A la filosofia zen, la respiració, la forma de sentar-se són importants. No sabem si Hamaguchi també ho practica.
Acabada la secció d'estrenes en aquestes dues pel·lícules, passem al nostre homenatge en forma d'aniversari i començo jo en una pel·lícula que enguany ha fet 40 anys, La cosa de Thing, del John Carpenter. Estem parlant d'una pel·lícula de terror i ciència-ficció dirigida per aquest el John Carpenter l'any 1982. Es tracta d'un remake del film L'enigma de l'altre món, dirigida per Howard Hawks el 1951, encara que la versió de Carpenter és més fidel a la novel·la curta del John Campbell sobre la qual es basen les dues pel·lícules. L'actor principal de La cosa és el Kurt Russell i la banda sonora original van a càrrec de l'Ennio Morricone. Poca broma. Carpenter considera La cosa la primera pel·lícula de la seva trilogia apocalíptica, continuada per El príncep de les tenebres i En la boca de la por. Per tant, doncs aquest Nadal crec que ens podríem regalar passar-nos la trilogia apocalíptica. Són unes dates molt propícies. La cosa és una pel·lícula de terror explícit que no va agradar al públic. Potser hi va tenir a veure que dues setmanes abans s'havia estrenat E.T. l'extraterrestre, de l'Steven Spielberg, que donava una imatge més bondadosa dels alienígenes. Així, doncs, el film del que parlem va resultar ser un fracàs comercial important, encara que amb el temps esdevindria un film de culte. No? És com si fessin una pel·lícula de l'1 d'octubre on els piolins pues, ajudaven a distribuir les urnes, miraven que no faltessin paperetes, acompanyaven a la gent amb mobilitat reduïda. Pues, és una pel·lícula que s'hagués venut millor que el que sembla ser van acabar fent els piolins l'1 d'octubre. Fico com un exemple llunyà, però s'entén, no? Sí. Que competir La cosa amb ET l'extraterrestre ho tenia molt complicat. No?
John Carpenter també podria fer una pel·lícula sobre això.
Sí, també, de terror, la faria, de terror. L'acció es desenvolupa en una estació experimental a l'Antàrtida. Una colla d'investigadors descobreixen una cosa que no és del nostre món i el que passa després us convido a descobrir-ho als que no l'heu vist mai i a redescobrir-ho als que l'heu vist algun cop.
El meu aniversari és una pel·lícula que es diu L'amic americà, que enguany fa 45 anys. L'any 1977, Wim Wenders, el director alemà, la va estrenar amb un guió basat en la novel·la El joc de Ripley, de la Patricia Highsmith. Al director no li va agradar el títol de la novel·la i li va canviar per L'amic americà, per coses que passen durant la pel·lícula i les relacions que es van lligant. El joc de Ripley és un drama policíac que dura 128 minuts. La fotografia és de Robbie Muller. Està parlada en anglès, francès i alemany. La producció és de Road Movies Film Production. És una atractiva trama entre traficants d'art i delinqüents. Hi ha un joc entre dos personatges, un delinqüent americà i una bona persona. amb un conflicte moral que es mou entre el bé i el mal. Ens preguntem, cal ser amoral per sortir d'una vida que no té cap interès? També és una pel·lícula de viatges, on l'acció es mou entre Nova York, Hamburg, París i Múnich. Aquesta pel·lícula va formar part de la recuperació del cinema alemany, després del nazisme i de la Segona Guerra. Els actors principals són Dennis Hopper, Bruno Ganz i la Lisa Kreutzer. El director va fer aparèixer 6 directors de cinema amics seus com a actors, entre altres Nicolas Ray, Samuel Fuller i Jean Eustache. Samuel Fuller, com tu ja saps, Quico, era molt amic de la Sara Montiel.
Tant, home, van gravar Yuma i em sembla que fumaven, no?
Sí. I la Sara Montiel, a part de fumar, tirava tiros, també.
També, en aquesta pel·lícula, sí. Tirava tiros.
Sí. L'Amic Americà va estar seleccionada al Festival de Cannes del 1977, que va guanyar Padre Padrone, una gran pel·lícula dels germans Taviani. Al festival van participar altres pel·lícules com Oi Knigoi, de Teo Angelopoulos, i Una Jornada Particolare, de Ettore Scola. Cal dir també que el president del jurat va ser Roberto Rossellini. L'any 2022 es va fer una nova versió amb el títol El joc de Ripley, dirigida per la Liana Cavani, amb John Malkovich, com a principal actor.
Molt bé. Seguint en la dinàmica dels aniversaris, a banda d'aquests dos films mítics, també tenim elements molt particulars relacionats amb el 24 de desembre. Tal dia com avui, de 1886, va néixer Michael Curtiz, director de cinema estatunidenc d'origen hongarès, un dels directors més prolífics de la història del cinema, però conegut especialment per dirigir Casablanca. I un 24 de desembre de 1922 va néixer Lava Garner, una actriu estatunidenca considerada una de les grans estrelles cinematogràfiques del segle XX. Us donarem una pista que per a mi serveix d'homenatge. Jo sempre que vaig a Tossa de Mar passo a saludar-la.
Molt bé. El dia 24 de desembre del 1997 va morir Toshiro Mifune, l'actor japonès més conegut. Va fer més de 160 pel·lícules, 16 amb Akira Kurosawa. També va actuar amb Naruse, Kuzuo Mori i Kenshi Mizoguchi. L'any 1961 va fer Mercenari i el 1965 Barba Roja, per les quals va guanyar 2 copes Volpi al millor actor del Festival de Venècia.
I bé, ja estem a la secció del concurs. Ha arribat l'hora del nostre concurs, se té sentit. Recordem que amb el tercer concurs calia identificar, escoltant el tema central de la banda sonora original, la pel·lícula, el director i el compositor d'una peça. Jordi, què tal si ens la recordes? Bé, com heu pogut identificar, vaja, tots els concursants l'han encertada. La pel·lícula era 8.5, dirigida pel Federico Fellini, i el compositor és el grandiós Nino Rota. A mesura que vam anar rebent les respostes, les correctes, clar, a cada concursant se li va assignar un número.
Avui, per triar el guanyador o guanyadora del concurs, hem buscat un home innocent, perquè no hi haguin dubtes, que ha tret una bola i el guanyador o la guanyadora del concurs ha sigut... El guanyador és... Francesc Graell.
Molt bé. Ovació de la sala. Molt bé. Mira, he de dir que l'amic Francesc Graell forma part d'un grup de concursants que no s'ha perdut cap concurs. De veritat que m'alegra que sigui un dels guanyadors. Us recordem que el premi és un pack de tres postals de la pintora i il·lustradora falsetana Natàlia Sanahuges. Volem agrair la complicitat de l'artista i patrocinadora i felicitar el guanyador. Francesc, enhorabona.
Anem al concurs d'avui. Per aquest quart concurs proposem identificar aquest diàleg. Ens heu de dir a quina pel·lícula pertany i quin és el director.
Todo bien, como si nunca hubiese pasado.
Bien.
Chicos, esta es Raquel. Algún día todo esto será suyo.
Hola, ¿y esa ropa a qué viene? ¿Vais a jugar al voleibol o algo por el estilo?
Voy a llevar a la dama a desayunar. ¿Puedo dejaros en algún lado? ¿Dónde vivís?
En Redondo.
En Inglewood. Veo vuestro futuro, sí. Hay un viaje en taxi. Apartaos de las afueras, chicos. Y buenas noches, Raquel.
Buenas noches, Raquel.
Ya nos veremos por ahí. ¿Nos metáis en líos, locuelos?
Señor Lobo, solo quería decirle que ha sido un placer verle trabajar.
Sí, en serio, y muchísimas gracias, señor Lobo.
Llamadme Winston. ¿Lo ves, jovencita? El respeto. El respeto hacia los mayores demuestra personalidad.
Yo tengo personalidad.
El hecho de que seas una personalidad no significa que tengas personalidad.
Preneu nota del correu al que heu d'adreçar la resposta. Si pot ser, correcte.
Sí.
setesentit@radiofalset.cat. Repetim. setesentit@radiofalset.cat. La data límit per respondre a aquest quart concurs és...
El 20 de gener del 2023. Saltem al nou any. I aprofito que dic aquest límit per demanar als falsetans i als prioratins que siguin més protagonistes del nostre concurs, eh? Que vull dir que tenim un grapat de gent que concursa d'arreu. De moment al Principat, però anem darrere d'alguns dels països catalans que els estem convidant i fem córrer el programa, però ens falten prioratins. Aureli?
Molt bé.
Els han d'apretar.
Sí. Entre tots els que hagueu enviat la resposta correcta, sortejarem un altre magnífic premi. Dues ampolles d'oli ecològic Molí dels Guiamets. L'autor de l'oli és el nostre amic Jordi, que els Guiamets el podeu trobar algun dia a Can Manel, també conegut com el Mestral.
El Mestral.
Sí, on la seva mare, la Mari Carme, ho dirigeix tot amb gran perfecció.
Oh, la Mari Carme. Ja veieu que aprofitem aquesta difusió de Ràdio Falset perquè estem aprofitant amics coneguts i saludats per a ser patrocinadors. Vull dir que si hi ha alguna multinacional que vol col·laborar amb el nostre patrocini, aprofitem per dir que estem oberts a qualsevol suggeriment. Però que compte, per bo que sigui el producte de la multinacional, li costarà competir amb l'oli dels Guiamets, Aureli.
Molt.
I acabat el repte del nostre quart concurs, anem a la secció on fem una tria d'un tema musical cinematogràfic. Avui hem triat el tema principal d'una pel·lícula que enguany també ha fet 45 anys, però que no podíem posar-la de cap manera al concurs, com hem dit, hagués estat massa fàcil. Això no vol dir que no l'hàgim triat per homenatjar-la. Us parlo de Star Wars, la Guerra de les Galàxies, del director George Lucas, estrenada el 1977. Com passa el temps? La primera pel·lícula de la franquícia que després es va subtitular Episodi IV, Una nova esperança, per poder-la distingir de les seves seqüeles i preqüeles que, com sabeu, van tenir. La banda sonora original d'aquesta inoblidable pel·lícula va anar a càrrec del John Williams. Al John Williams li podríem dedicar tot un programa del Setè Sentit. Només una pinzellada. Ha obtingut 5 Oscars de més de mig centenar de denominacions. I parlem dels Oscars per no parlar d'altres premis. Aquests 5 Oscars, ens ve de gust recordar-los perquè sé que moltíssima gent podria identificar perfectament aquestes peces, però a vegades ens costa, ens quedem amb el director, però a vegades el compositor se'ns oblida. O sigui, John Williams és el compositor de les partitures de El violinista a la teulada, de Tauró, de Star Wars, la que ens ocupa, d'ET, l'extraterrestre, que també ha sortit en aquest programa, i de la llista de Slinter. Escoltem, doncs, què sona a la galàxia i que la força us acompanyi. Thank you. Bé, el gran John Williams, que, per cert, si a banda de gaudir-la per la ràdio, entreu al YouTube, tindreu el plaer de veure'l dirigir en ell mateix a diferents orquestres internacionals dirigint les seves magnífiques bandes sonores originals. I anem al comiat del programa. Esperem que hagueu gaudit d'aquest quart programa tant com hem gaudit naltros fent-lo.
I recordeu que si us ve de gust, ens retrobarem el proper 28 de gener del 2023 a Ràdio Falset.
Us desitgem molt bon Nadal.
I un bon any 2023. I, sobretot,
salut i cinema. That's when Billy would take me walking out through the backyard, we go walking. Then he look into my eyes. Lord knows to my surprise, the only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. See what he was.